Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. L'advocada general de l'Estat, Consuelo Castro, ha decidit rellevar el cap del Departament Penal i responsable de dirigir l'acusació del govern en el judici als líders del procés sobiranista a Catalunya. Edmundo Val ha estat destituït per pèrdua de confiança gairebé 3 setmanes després que l'advocació de l'Estat optés per acusar els processats pels fets del setembre i l'octubre de l'any passat de sedició i malversació i no pas de rebel·lió. La diferència de criteri entre el cap del Departament Penal i l'advocada general de l'Estat han fet que se l'aparti d'aquesta responsabilitat, segons hem sabut ara fa només una estona. D'altra banda, la crisi per la renovació del poder judicial manté de moment Carlos Lesmes al capdavant del Tribunal Suprem. Després del trencament de l'acord entre PP i PSOE, Socialistes i Units Podem també han decidit retirar els seus candidats i, per tant, la situació torna a estar com abans. A Catalunya, el conseller de Territori, Damià Calvet, ha dit que l'obsolescència i la manca de manteniment van ser ahir les causes del descarrilament d'un tren de la línia R4 a Vacarisses, amb el resultat d'un mort i 49 ferits. En una entrevista a TV3, el conseller Calvet ha acusat el govern espanyol d'oportunisme polític per haver lligat les inversions a Rodalies a l'aprovació dels pressupostos de l'Estat. Tensa sessió avui al Congrés dels Diputats. D'altra banda, Ana Pastor ha expulsat Gabriel Rufián del ple després d'haver qualificat el ministre Josep Borrell de hooligan. Tot el grup d'Esquerra ha abandonat en aquell moment l'hemicicle. El ministre d'Afers Estrangers fins i tot ha acusat un diputat republicà d'haver-lo escopit quan se n'anava. Mentrestant, també en aquesta sessió, el president Pedro Sánchez ha retret al líder del PP, Pablo Casado, que sigui, segons ha dit, més radical que Mariano Rajoy per haver trencat el pacte del poder judicial. I l'Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola ha escollit aquest matí Luis Argüello, nou secretari general i portaveu, en substitució de José María Gil Tamayo. Ocuparà el càrrec 5 anys, fins al novembre de 2023. Després de l'elecció, el també bisbe auxiliar de Valladolid ha fet seu el nou compromís que demana el papa avui, que és el de ser Església en sortida. Luis Argüello ha explicat també que assumeix la secretaria general de l'Episcopat espanyol amb desig de ser una veu de l'Església al servei del diàleg en tots els àmbits, també el social i el polític.
Yo creo que el diálogo, para empezar, exige logos, decía yo antes, ¿no? Exige no dejarnos llevar solo por los sentimientos o las emociones. Y ya que digo sentimientos y emociones, me parece uno de los asuntos importantes de nuestra hora, en el que el sentimiento ha pasado a ser categoría jurídica a la hora de definirse como hombre o como mujer, en el que el sentimiento puede definir también nuestra pertenencia a la organización política de la que somos partícipes desde hace siglos. Entonces está claro que el diálogo pide logos, pide razones y, cómo no, pide convicciones. Y en el diálogo aportarlas, porque es en definitiva lo que uno piensa que puede ayudar a aquella persona con la que está dialogando. Por supuesto, también escuchar, cómo no, lo que la otra parte tenga que decir.
Luis Argüello, fill de Meneses de Campos, a la província de Palència, té 65 anys. Després d'obtenir la llicenciatura en dret civil, va cursar els estudis eclesiàstics als Agustins de Valladolid i va ser ordenat sacerdot ara fa 32 anys a la capital castellana. Després de diverses tasques, amb un temps com a vicari general i moderador de la Cúria Diocesana i membre de la Comissió per al Diaconat Permanent, Luis Argüello va ser nomenat bisbe auxiliar de Valladolid el 14 d'abril de 2016. Ara passa a ser, com dèiem, el nou secretari general de l'Episcopat Espanyol. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb el programa L'Hora del Pati.
Ràdio Estel. Déu-nos dona unes bones festes. El dissabte 1 de desembre vine a la parròquia de Santa Anna, carrer de Santa Anna 29 de Barcelona, al concert solidari Cantant amb el Sense Sostre. Cantaran Marina Rossell, Manu Guix, Àngel Llàcer, David Carabent i el grup Increscendo. Presenta Ariadna Oltra, una iniciativa de la monja del carrer Vicky Molins. Cantant amb el Sense Sostre, el dissabte 1 de desembre a les 12 del migdia a la parròquia de Santa Anna de Barcelona. Entrades a 10 euros o la voluntat.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
L'ésser humà és un misteri extraordinari. Caminant sempre per la corda fluixa entre el bé i el mal, entre la veritat i la mentida, entre l'objectivitat i el que és subjectiu, entre el coratge i la covardia, entre el que és bo i el que és simplement interessant o desitjable. Aquesta extraordinària criatura, capaç de crear tant i destruir tant, de tantes dades que genera, deixa poques pistes per ser explorada. Per això, l'única recerca possible són aquells trets que descobrim comuns a totes les persones. Allò que certament és patrimoni de la humanitat perquè pertany a tothom, en tant que es fa present en tothom. Un d'aquests factors comuns, per ridícul que pugui semblar, és, al nostre entendre, l'actitud d'esperar. En l'actitud de la mare, quan encara no ha vist els ulls del seu fill i ja se'ls imagina. Del pagès, quan acaba de plantar i creu que aquest any la collita anirà bé. O del pare atent a la trucada del fill que diu que ja torna a casa. Hom descobreix que el cor de l'home, més enllà de si mateix, desitja sempre. Desitja i confia, perquè el cor de l'home espera sempre que la tristesa esdevingui alegria, que la malaltia doni pas a la salut, que l'esclavatge quedi redimit per la llibertat. Espera, en definitiva, com diuen els famosos versos de Machado, «También hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera». Un miracle que es produeixi en el concret, en un espai i en un temps. Però els cristians creiem que totes aquestes esperes són bestretes, avançaments d'una esperança més gran, de l'esperança del retrobament amb Déu. Certament aquí no hi ha camí del mig. O Déu és una invenció humana per donar resposta a tots els seus anhels, amb la qual cosa hom conclou que aquests anhels, a més de no tenir resposta, tampoc tenen sentit, o potser és l'esperança d'un motiu cert, i és Déu qui ha sembrat el cor de l'home amb petites i grans esperances de cada dia per tal que així, a força de desig sincer, el puguem descobrir a ell. No hi ha camí del mig, però la condició humana obliga a cercar la resposta a aquest dubte, perquè el que ens fa humans no són les respostes, precisament, sinó les preguntes. Per això, a la pregària universal, allò que mai hem de deixar de demanar és tenir sempre ben oberts els ulls per veure i les orelles per escoltar.
Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Adames.
Els darrers temps estem patint especialment una certa desorientació en algunes de les propostes que es fan des de les diferents autoritats educatives. La setmana passada, el secretari de Polítiques Educatives anunciava, més o menys escadusserament, que el govern tenia intenció d'eliminar a l'ESO els exàmens de setembre per aquest curs mateix. Independentment de la bondat o no de la mesura, que podríem discutir, sens dubte, cal assenyalar el que jo entenc que és una greu irresponsabilitat que representa canviar les regles del joc a mitja partida. No podien esperar el curs vinent? No en van tenir prou amb el ridícul que varen fer fa 2 anys canviant les condicions de les PAU al febrer per una greu falta de previsió del que havia de ser la resposta del govern central? I el pitjor és que ho argumentava, segons els mitjans, almenys, per una voluntat de coherència amb el nou sistema d'avaluació per competències de l'ESO. Això em recorda aquell acudit que diu que és pitjor que trobar-se un cuc a la poma, trobar-se enmig. De debò creu l'ínclit secretari de Polítiques Educatives que un alumne que ha suspès el curs estarà en millors condicions d'aprovar el 26 de juny que el setembre? Si volen ser coherents, potser no que ho siguin del tot i eliminin també l'avaluació extraordinària de juny, no? Encara que molt ens temem que aquesta coherència no és una cosa que se li pugui demanar a l'administració pública. Haurem de mantenir-nos a l'espera d'una esperança més gran.
L'hora del pati.
Molt bona nit. Un dimecres més, en Raül Adames i us parla en Jordi Cabanes, us donem la benvinguda a la nostra hora del pati particular. Avui amb un convidat que tenim moltes ganes que ens expliqui coses. Bona nit, Carles.
Bona nit.
En Carles Camí és president de la Confederació Catalana de Centres Autònoms i de l'Associació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Barcelona, director dels centres d'Estocolm i una persona vinculada a un munt d'iniciatives educatives escolars de molts tipus. No? I volíem aprofitar la seva presència per parlar una miqueta de l'ensenyament des d'algunes perspectives que nosaltres les veiem una mica més lluny. No? L'escola com a gestió, l'escola també com a dimensió, la dimensió econòmica pròpia de l'escola, i després un àmbit que sabem que t'ocupes molt, que és tot l'àmbit de la formació professional, que també vincula un cop més l'ensenyament i l'educació. No? Aquest és el temari del dia. I m'agradaria començar, però, demanant-ho a vosaltres, els que a mi sou una nissaga de gent dedicada a l'ensenyament, i a mi sempre és una cosa que m'ha impressionat molt, no? Aquella efervescència que va aparèixer a la Catalunya de fa 40 anys, 50 anys, en què es van produir un munt d'iniciatives, i a més, iniciatives de caràcter privat, famílies, mestres, que... Explica'ns una mica aquesta història, d'on venim.
Bé, la diferent tipologia de centres, jo diria, per fer una primera classificació, estaríem parlant de centres, jo diria, vinculats a l'escola cristiana, a les escoles religioses, però com tu deies molt bé, la dècada dels 50, dels 60, degut a que hi havia una mancança d'oferta de places escolars, van haver-hi diferents iniciatives socials, gremials, de diferents, jo diria, grups i fonamentalment, jo diria, de famílies que vocacionalment sentien l'ensenyament, que van crear les escoles en aquell moment de necessitat. Aquestes escoles d'iniciativa, jo diria, familiar, que es van crear en aquell moment, la majoria, no totes, moltes, han tingut continuïtat amb la mesura que cada titular d'aquestes escoles ha sigut capaç de fer el relleu generacional en el seu moment. És evident que moltes d'aquestes escoles d'iniciativa, jo diria, familiar, arribat a una determinada generació, en primera o en segona generació, no tenien, jo diria, relleu generacional, o si el tenien no volien continuar, i aquelles escoles, jo diria, van desaparèixer. També és cert que aquest sector va sofrir o va patir una reestructuració bastant important als anys, jo diria, 90, quan va haver una reestructuració del sector, i això va comportar que algunes escoles, que en aquest moment que jo que t'estic explicant, s'havien instal·lat en pisos, no potser amb unes instal·lacions, jo diria, adequades, en el moment que van tindre que sotmetre's a una normativa tal, van patir i van optar, jo diria, pel tancament. Per tant, moltes d'aquestes iniciatives van tancar amb aquest moment. Però sí que t'haig de dir que jo podria parlar de relacions de famílies que ens ha pogut transmetre el difícil art d'ensenyar, el difícil art d'explicar, aquesta vivència vocacional l'ens ha pogut transmetre de pares a fills i de fills a nets.
Tu sempre parles de dos pilars. Sí. Un, aquest que assenyales, i que, de fet, és el que ens resulta amable a nosaltres, diguéssim. No? Però hi ha un altre pilar imprescindible, també.
Jo sempre he dit que les escoles han d'estar fonamentades en dos pilars ben definits, i com més sòlids, millor. Un, el primer, és el que seria la part pedagògica, tindre un projecte, tindre un objectiu, tindre una metodologia. I generalment la majoria d'escoles es doten, doncs, del director pedagògic o del cap d'estudis corresponent capaç de tirar endavant aquest projecte. Però hi ha un altre pilar que cada vegada és més important, que és la gestió de l'escola. Perquè l'escola, no sé si és una paraula, jo diria, afortunada o no, jo sempre dic que l'escola no és un negoci, però és una empresa, perquè té tota la problemàtica típica d'una empresa. Té més, jo diria, laborals, fiscals, comptables, mercantils, etcètera, etcètera. Què passava amb aquests dos pilars? Que històricament, quan faig referència, en el cas, jo diria, del meu pare, als anys 50-60, la majoria d'aquestes escoles d'iniciativa familiar, social familiar, que es van crear, van sorgir d'un bon mestre, d'un bon pedagog, d'un bon mestre que estava impartint una bona docència en una escola i que, degut a una situació, una oportunitat, una necessitat, va i crea, jo diria, la seva escola. I aquest mestre, i ho dic amb tot el respecte, parlant del meu pare, era el mestre que sabia de pedagogia, sabia com però la part, jo diria, de gestió, tal. Evidentment, amb el temps, cada vegada això s'ha anat, jo diria, professionalitzant més, i cada vegada més, tot i que ja en el meu cas, que és en segona generació, jo crec que s'ha pogut compaginar potser els dos pilars, he tingut la part pedagògica, perquè he trepitjat l'aula, perquè he fet moltes hores de classe. Segur que si algú em sent m'ha tingut com a professor de matemàtiques i tenia aquesta vessant, jo diria, de gestió. Però si això no és possible, una escola funciona quan té ben definit repeteixo, la part pedagògica per un cantó i la part de gestió, jo diria, per un altre.
Per fi, Jordi, després de 7-8 programes que portem, parlarem de gestió. Deu ser un concepte abstracte per tu. Si ho passaràs malament, me n'alegra aquest moment per mi. Jo t'agraeixo molt.
Va, tranquil, et deixo parlar una estoneta.
Bé, em sembla molt interessant això que dius, però deu ser un repte. I, bueno, és un repte, perquè al final, diguem-ne, que dues persones de perfil fort, el pedagog i el gestor, treballin junts i s'entenguin, no sempre és una situació fàcil, no sempre és una... Com ho vau arreglar vosaltres, això?
Bueno, a veure, quan jo parlo d'aquests dos pilars, faltaria un altre element que crec que també és important que es posi damunt de la taula, que és la titularitat de l'escola. La titularitat pot ser una institució, una organització, un gremi, una ordre religiosa, però pot ser, jo diria, una família o una persona física, sigui com a persona física o com a persona jurídica. Generalment, amb el model d'escola que jo estic explicant de tipus familiar, la titularitat està en mans d'un dels dos pilars. És a dir, un dels dos pilars, o la gestió o la pedagògica, o si un té la possibilitat de tindre els dos junts, la titularitat està, repeteixo, en un d'aquests dos pilars. Una altra cosa són aquestes institucions, com podrien ser un ordre religiosa, que ha de tindre el gestor, l'administrador i el pedagog tal.
Ràdio Estel. No sabem si només l'escoltes o si també el balles. El que està clar és que el country no hauria de deixar mai de sonar. Per tant, li posem dia i hora setmanal. Els diumenges a les 9 del vespre a Ràdio Estel, el Club del Country, amb Rafael Corbí. Escolta'l, balla'l o fes el que vulguis, però no, no te'l perdis, perquè tu ets del club.
Ràdio Estel.
L'hora del pati.
A l'hora del pati, un cop més, acompanyats avui del Carles Camí, parlant d'educació des d'una dimensió, diguéssim, que ens resulta interessant, però una mica més distant, que és el de la gestió i la part de l'empresa. Perquè has dit abans un concepte que m'ha agradat molt, no? És una empresa i no és un negoci. I clar, empresa, a més del terme modern que fem servir, no? Com en un sentit estrictament econòmic, també és això i l'efecte d'emprendre, no? Allò, Felip II, a l'Armada i Mefilo, va dir la empresa d'Anglaterra, no? I parlem molt d'emprenedoria, d'emprendre. I, de fet, l'efecte d'emprendre una cosa, de començar un camí, és una empresa. Aquesta dimensió... o sigui, m'interessaria que ens diguessis com veus estrictament aquest punt. És a dir, perquè de vegades se li carrega a l'escola una mena de, diguéssim, de San Benito, com no pot ser en cap cas una qüestió empresarial o tota la qüestió de les escoles concertades que s'acusa a la subvenció com si fos una subvenció als empresaris quan de fet és una subvenció a les famílies, no? Com veus aquesta dimensió?
A veure, jo quan dic la frase de que l'escola no és un negoci però és una empresa, ho he dit abans perquè té tota la problemàtica de l'empresa, però fugeixo de la paraula negoci perquè té unes connotacions del concepte aquest lucratiu, no? El concepte de beneficis. Jo sempre dic i explico moltes vegades als pares, quan jo presento en el Consell Escolar les comptes d'ingressos i despeses, evidentment que els ingressos han d'estar, jo diria, per damunt de les despeses, perquè si l'escola vol evolucionar, vol innovar, ha de canviar mobiliari, ha de canviar l'estructura, jo diria, de l'escola, ha de fer, jo diria, formació. És a dir, necessita aquest benefici digne i just que correspon, jo diria, com a activitat empresarial. Val? Per tant, jo diria, és una manera, jo diria, d'explicar, jo diria, aquesta frase.
Perquè en tot aquest, parlem una mica de la concertada, en aquest atac, la setmana passada dedicàvem el programa precisament a això, ens acompanyava el Miquel Mateo per parlar des de la perspectiva de l'escola cristiana. Clar, diguem-ne que Si l'escola concertada, molts dels centres en els que tu estàs vinculat són concertats també, si desaparegués, el que acabaria produint-se és una polarització social en què, diguéssim, els que no poguessin pagar haurien d'anar a la pública i podrien anar a la privada només els que poguessin pagar molt més del que paguen ara, diguéssim. Això seria un treball a favor de l'equitat o més aviat al contrari?
A veure...
No, no sembla una pregunta, però és una pregunta.
No, sí, sí. Jo crec que no és bo tornar a entrar amb la dicotomia de pública, jo diria, privada, privada concertada, perquè això ja fa molts anys, jo diria, que s'arrossega, no? Jo crec que el sistema educatiu de Catalunya és un sistema educatiu que està sustentat amb aquesta xarxa, no doble xarxa, xarxa que està composada amb els nusos de l'escola, jo diria, pública i l'escola concertada. Jo crec que, en general, la diversitat és bona. I la diversitat és bona perquè dona l'oportunitat de poder escollir i la diversitat és bona perquè crea una competència sana per mirar, jo diria, de millorar la meva, jo diria, oferta, jo diria, educativa. Per què dic això? Doncs... Ara se m'ha anat al fil
per tornar a agafar el fil, sí. O sigui...
Jo suposo que sí.
Portem uns dies de moltes notícies contra l'escola concertada, sí. I contra, diguem, atacant, sí, la dimensió, diguem-ne, econòmica. Però també és veritat que, si no volem que la bona educació sigui d'elit, necessitem aquesta... Tu no has dit doble xarxa, jo no vaig dir doble xarxa, però aquesta xarxa... I després, agafant al principi del programa, tornar a recuperar aquells projectes educatius de grans pedagogs que, per iniciativa privada, fan que el teixit educatiu català sigui un teixit molt ric, amb molta diversitat i que permet molta llibertat d'educació. Ja ho diré, crec que ho he dit unes quantes vegades a aquest programa, cap escola és neutra, tampoc la pública. Tenim tots un projecte educatiu que proposem i les famílies han de buscar el millor projecte per ells.
Clar, i és una paradoxa que en nom de la diversitat el que facis és que la diversitat dels alumnes et carreguis la diversitat de les possibilitats.
Sí. No, és que a més, vull dir, ara tornant al fil de la conversa, hi ha una qüestió importantíssima i és que tant la Constitució com el dret internacional de drets humans contempla la llibertat d'elecció de centres per part dels pares per buscar aquella educació que creiem més adient, jo diria, pels seus fills. Si aquesta llibertat d'escollir hi és, quan es parla d'escollir és quan hi ha diversitat. Jo puc escollir si tinc una oferta. Si aquesta oferta, jo diria, no hi és, no tinc aquesta capacitat d'escollir. Per tant, jo crec que l'educació ha d'estar en mans de diferents operadors que siguin capaços d'oferir, d'ofertar diferents ofertes educatives i que sigui el pare qui decideixi quina és la més atractiva o que és la millor, jo diria, pel seu fill. Què passa? Tota aquesta oferta hauria d'estar igualment financiada. I el problema és aquí. On grinyola és aquí. Quan el concert o la quantitat que rep l'escola és insuficient, i això està constatat i està aprovat i està demostrat, per aquesta gratuïtat, jo diria, total, és a dir, no cobreix el 100%, és inevitable que els pares, diguem-li aportacions, diguem-li quotes, diguem-li el que vulguis, han de fer unes aportacions voluntàries, però necessàries perquè l'escola, jo diria, funcioni. Clar, això de per si pot crear un condicionant a la llibertat, perquè pot haver-hi alguna família que voldria anar a una escola concertada, no pot pagar aquest diferencial i aleshores adoptar per una altra opció. Per tant, per fer possible el que hem dit tantes vegades, que no hi hagi segregació tal, l'oferta hauria de ser l'ensenyança obligatòria i gratuïta, però amb un bon finançament per totes les escoles de concert. I avui per avui això no hi és.
Això, que és un tema recurrent, veus alguna possibilitat de que en un temps que nosaltres el veiem, o sigui, diguem-ne 10, 15 anys, això es pugui solucionar? Realment la financiació pot augmentar d'aquesta manera perquè l'escola concertada arribi a la gratuïtat real?
Una cosa és el que penso, una altra cosa és el que m'agradaria. A veure, jo crec que han passat, jo diria, per tots els governs, per tot tipus de colors, i el tema aquest de la finançació no s'ha resolt. I s'ha parlat d'ampliar el concert, s'ha parlat del xec escolar, de la desgravació fiscal, s'han posat moltes opcions damunt de la taula. Mai ha sigut possible, jo diria, arribar-hi. Tu em dius, hi ha alguna possibilitat? Home, una cosa està clara, i això s'ha de dir. L'escola concertada estem generant un gran estalvi a l'administració. Perquè si l'administració, si l'escola pública hagués de donar cobertura amb aquest 30 i pico per cent, 32-33% d'alumnes que estan escolaritzats a l'ensenyança concertada, això tindria un cost brutal, perquè, torno a dir, la plaça escolar li resulta molt més barata a la concertada que a la pública. Però, cuidado, hi ha una altra cosa. Algú diria, bueno, però és que aquests alumnes de la concertada els podríem absorbir dintre de la pública actual. Pot ser que la pública per ràtios no estigui algunes plenes i podien absorbir un percentatge, però hi hauria majoritàriament que s'haurien de fer o noves escoles o potser haurien d'expropiar els edificis de o les instal·lacions de les escoles actuals. I això tindria un cost brutal.
Has parlat d'expropiació. És la primera vegada que escolto aquesta paraula en aquest àmbit. Sí. He donat un pas més.
És que, torno a dir, és a dir, per reubicar aquests alumnes s'haurien de construir noves escoles o mantindre les que hi ha via, jo diria, expropiació o busquem via, jo diria, una altra fórmula.
El que em preocupa molt, en aquest sentit, és aquesta incoherència que parlàvem a l'entradeta del programa d'avui, no? És a dir, que perseguint, si no tens en compte tot el factor suficient d'elements de la realitat, el número suficient de factors de realitat, acabes creant l'efecte contrari al que persegueixes, no? És a dir, en nom de l'equitat, si el que fas és reduir a un sol model, que és l'escola pública, que en el fons seria això, al final el que acabarà passant és que es produirà una pluralització més gran de la que persegueixes. O, per exemple, en el tema aquest dels exàmens de setembre, que no ho he explicat, però el Carles Martínez va dir, em sembla ser que va dir, que se n'havien adonat que els alumnes al setembre, els que no tenien possibilitats de fer classes de reforç, suspenien més. No? Llavors, a veure, si el problema és d'aquest tipus econòmic, el que fem és ens carreguem els exàmens de setembre perquè ningú aprovi més. És diguéssim, un concepte que em sembla absurd. En tot cas, perquè no creem una xarxa de suport o d'ajudes pedagògiques als nanos que no arriben de natural? Perquè al final es parla sempre d'una selecció a l'escola concertada de caràcter econòmic, i no hauríem de menysprear un altre criteri, que és els pares que estan especialment motivats en atendre els seus fills i en donar-los una educació i que accepten d'alguna manera una autoritat de l'escola, que en altres xarxes no passa. És un factor important, eh? No sé, Carles, què et sembla?
Jo, en el cas aquest de la convocatòria de setembre, tinc el meu, jo diria, criteri. Si l'argument era que amb aquesta convocatòria de setembre estaven amb una clara avantatge aquells alumnes que durant l'estiu havien fet un curset intensiu, jo t'haig de dir que la majoria d'escoles, m'atreviria a dir quasi de totes les escoles de l'associació, no s'han fet, jo diria, cursets d'estiu ni cursets de reforç. L'alumne, pel seu compte, va buscar els seus reforços i al setembre es va presentar. Que tu em dius que al setembre poden saber o poden tindre els mateixos coneixements, habilitats o competències que tenien al juny. Home, jo sempre que l'estiu, si són un parell de mesos, algo més podran fer, a diferència de si l'extraordinari la fem al cap, jo diria, d'una setmana de beca vela.
És que això és el pitjor, no? Ens ho carreguem,
Però mitges... escolteu una cosa, a veure, i això voldria que tingués una interpretació, que ho dic amb tot el respecte i tot el carinyo. La convocatòria de setembre comportava un problema a l'organització de les escoles.
Això és veritat.
Comportava una sobrecàrrega en el professorat que tenia, des de l'1 de setembre, la preparació del curs i la preparació d'aquests exàmens, la revisió i junta d'avaluació. Ah, no sempre tot el professorat, i no dic, doncs arrufa una mica el nas amb aquesta. No sé fins quin punt també ha sigut una mesura que ha anat bé per algun sector del professorat, i se m'entén.
Sí, i jo el que dic és, en tot cas, si aquest factor està en el debat, per exemple, jo pensava que aniries per una altra línia, que és la necessitat de tancar les matrícules al juny, que si hi ha exàmens de setembre es compliquen, sí. Per exemple, la formació professional és un àmbit en què es pateix molt. Val? Doncs si aquesta fos la raó, parlem d'aquesta raó, diguem les coses pel seu nom i busquem fórmules que siguin bones. El que a mi em sembla absurd és fer arguments col·laterals o prendre decisions sobre currículums que tenen a veure amb la pressió dels sindicats i no amb el bé dels alumnes, per exemple. Si ha de ser, diguem-ho a la llum, perquè tot el que està a la foscor, tot el que està a la clandestinitat és sospitós, em va entendre, no?
Passem una mica de tema. Has mencionat un moment l'associació. També volíem parlar una mica de, bueno, l'associació de centres. Quines són les patronals de l'escola concertada? Fes-nos una mica de mapa conceptual.
Mira, de manera molt resumida, és a dir, tot el col·lectiu d'escoles concertades de Catalunya estan agrupades en quatre grans patronals. Diríem una, no sap greu dir la més important, la més significativa pel seu pes específic, per el que representa, és l'escola cristiana, que representa lleugerament, jo diria, per damunt, jo diria, d'un 50%, d'un 50% de les escoles de Catalunya, no? En segon lloc, és a dir, i parlo també una mica de les característiques de cada patronal. Nosaltres seria la segona patronal, i tampoc voldria entrar en un ordre de major o menor, diguem la segona, en què la tipologia de les nostres escoles majoritàriament són escoles d'iniciativa familiar. És a dir, dintre de la nostra associació trobaríem, jo diria, famílies, el que he dit abans, amb segona, tercera i amb quarta generació, que s'ha transmès aquesta vocació a la docència d'avis a fills i a nets. Val? Però també és de dir, i també és un col·lectiu important, que dintre de la nostra associació també hi ha un col·lectiu important que és tot el que és institució familiar. És a dir, són, diríem, aquelles escoles que avui en dia estan etiquetades amb la de la segregació o de l'escola diferenciada, que diferència i tal, no? Estan en el nostre col·lectiu. Llavors hi ha una tercera patronal, com que no em correspon, que és l'AEC, l'Agrupació d'Escola Catalana, que aglutina un número, potser alguna cosa més reduït, jo diria, d'escoles, majoritament jo diria d'aquí, de Barcelona també i de Catalunya, i després hi ha una altra quarta patronal, que és la Federació de Centres, que seria d'una tipologia una mica semblant a la nostra, també d'iniciativa social familiar.
Ràdio Estel. Les nits de diumenge a Ràdio Estel també tenen jazz. És que quan una cosa és bona, som pesats. Acaba la setmana amb una bona dosi de jazz a les 10 del vespre a Jazznàtics. Els temes, els autors i els intèrprets que segur coneixes o hauries de conèixer. Jazznàtics, els diumenges a les 10 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'hora del pati.
A l'hora del pati, de nou, efectivament, avui amb el Carles Camí parlant de... En aquests moments estàvem parlant de les patronals, diguéssim, no? De la dimensió, diguéssim, de les escoles, no només en gestió, sinó la gestió de la gestió de les escoles.
Ara hem acabat parlant dels patronals i m'agradaria que ens diguessis, Carles, quins reptes tenim ara, l'escola concertada com a nivell de patronal, quins reptes tenim a curt termini? Si hi ha conveni col·lectiu, però quins reptes més estem?
Veure, podem parlar de qüestions laborals, jo parlaria més potser de la docent.
Sí, que està...
Si vols, podem parlar del tema laboral. Veure, la funció de l'associació és encoratjar a totes les escoles a que les coses es facin, es comencin a fer de manera diferent i millor. M'explico. Han passat una època, jo diria, de bonança, on l'oferta de places de la concertada estaven, jo diria, cobertes amb excés per la demanda que hi havia. Val? I, per tant, han sigut, jo diria, un temps on el pare podia escollir, jo diria, l'escola que volia. Inclús l'escola es veia obligada moltes vegades a tindre que baramar perquè tenia més demanda de l'oferta de places. Aquesta és una realitat i, per tant, això potser havia fet que algunes escoles ja tenien garantitzat els alumnes d'un curs a l'altre i tal. Què ha passat amb aquests últims darrers anys? Amb aquests últims darrers anys, és a dir, tots som conscients que hi ha el tema de la natalitat, ha hagut el tema de la crisi econòmica, que això també ha limitat el que els pares poguessin fer front amb aquest diferencial que justifica o que està justificat per la insuficiència del concert, doncs que les escoles ja no concertades, ja l'oferta està, jo diria, per damunt de la demanda que tenen. Lògicament, el pare, cada vegada, amb el que deia abans, amb aquesta capacitat, jo diria, de llibertat de poder escollir, el missatge és que cada escola ha de fer tot el que calgui per procurar que la seva oferta educativa sigui el més atractiva perquè sigui l'escollida pels pares. No oblidem que l'escola concertada té un gran hàndicap, i és de que el concert el tens sempre i quan omplis el grup. Si no omples el grup, si no tens alumnes, perds el concert, i no cal que expliqui tot el que comportaria. Per tant, el missatge de tot, que transmetim és que les escoles han de prendre totes les mesures que calguin en l'àmbit pedagògic, millores metodològiques, tal, i també, jo diria, estructurals, el que és l'arquitectura escolar, equipaments, aules, mobiliari, l'arquitectura escolar està canviant. Bé, les escoles s'han començat a posar les piles. Jo puc garantir que l'escola concertada, portem, jo diria, fàcilment d'aquests, jo diria, 7, 8, jo diria 10 anys, que estem, jo diria, innovant. Però no innovant com a objectiu, no, la innovació com a instrument. Perquè hem de ser cada vegada, jo diria, donar resposta a les necessitats a la qual la societat demana. I aquesta pressió que d'alguna manera transmetim des de l'associació, que les escoles s'han d'anar millorant, i millorem.
I és veritat que hi ha tot això que has dit, la crisi econòmica, la davallada d'alumnes, que ha portat molts problemes a la gestió ordinària de les escoles, però té aquesta part positiva, ens ha fet espavilar.
Sí, ja que... És el que estic transmetent, sí.
No, anava a dir perquè, diguéssim, i el sentit no és només la supervivència, que ja té un valor, perquè estem parlant de moltes famílies i de diversitat, també l'escola concertada, una de les derivades a futur, i ho plantejo com a hipòtesi, però també com a pregunta, és l'atenció de molts aspectes de la diversitat social que l'escola pública potser no arriba o que té menys flexibilitat. No? Això ho plantegeu des de la patronal? Estic parlant d'aules d'educació especial, d'aquesta mena de coses.
El planteig està molt clar. Venim amb un discurs repetitiu que l'escola concertada escolaritzem un tipus d'alumnes que no té la pública. Jo aquí discrepo per dos motius. Jo sempre dic dues escoles situades a un mateix barri on hi ha un alt percentatge d'immigració, el percentatge d'immigració és alt tant a la pública com a la concertada d'aquell barri. Això, lògicament, clar, si ara, escolta, hem de començar a moure alumnes d'un districte, seria, jo diria, un... Quin seria el problema que resoldria de cuajo? Escolta'm, que hi hagués una llibertat d'elecció de centre per part dels pares en igualtat de condicions. I en el moment que l'escola pública oferti una ensenyança gratuïta i la concertada pugui oferir també aquesta ensenyança dia gratuïta, escolta'm, totes les escoles estem someses a un procés d'admissió i, per tant, cada pare, tingui o no tingui, podrà escollir lliurement el model, l'oferta educativa que més li convingui pels fills. Aquesta és la reivindicació.
Això, estic totalment d'acord amb el que dius, Carles. Jo em referia a una altra cosa, és a dir, en el sentit de donar una sortida a la necessitat social en un sentit més ampli. El mateix que van fer els vostres pares, aquells mestres que davant d'una necessitat d'escolarització, estic parlant, per exemple, no sé, quina, la possibilitat que l'escola concertada faci centres especialment dedicats a TDAHs, per exemple, no? O no sé, cada cop el diagnòstic dels trastorns d'aspecte autista, que són molt tenus en alguns casos, perquè tenen un impacte enorme en la pedagogia, poder, que l'escola concertada pugui dir en un moment donat, no, ja ens ocupem nosaltres. A nosaltres no ens espanta ocupar-nos dels alumnes. Ho diuen en aquest sentit, no tant una selecció social.
Jo diria, l'escola concertada actualment dona resposta a totes aquestes tipologies i problemàtiques que es presenten. I a més dona resposta amb uns recursos limitats, perquè no tenim els mateixos recursos que té una escola pública, però ens en sortim. Si tu em dius, escolta, l'escola concertada podria crear una escola per altes capacitats, jo t'haig de dir d'entrada, des de fa molts anys, qualsevol iniciativa per crear una escola tindrà llibertat per crear-la, però no la tindrà per concertar-la. És a dir, els concerts estan tancats des de fa molts anys i, per tant, jo puc crear aquesta escola que tu dius, però amb el convenciment que ha de ser privada, perquè el concert, avui per avui, és impensable.
Molt bé. Jo passaré a un altre tema que ens agradaria que també que ens parlessin.
Sí, perquè... és poc a poc temps.
Sí, perquè tens una experiència àmplia, que és els cicles formatius, l'antiga formació professional. Quin és el futur de la formació professional i quin és el present de la formació professional?
A veure, jo de la formació professional voldria trencar una llança claríssimament en contra de la formació professional, perquè històricament sempre s'ha dit la formació professional és la ventafocs del sistema educatiu, i aquesta és una cançó que s'ha repetit històricament. I ara comencen a vindre des de Madrid missatges de la prioritat que hem de donar a la formació professional, la importància que té la formació professional, la inserció, l'alta inserció laboral que té la formació professional. Jo he de dir, estic d'acord amb aquest missatge de Madrid, però també haig de posar en valor la formació professional que s'ha fet a Catalunya. Fa anys que la formació professional a Catalunya té un prestigi. I jo l'he pogut constatar en molts centres en què tinc l'oferta de batxillerat i de formació professional, que en aquests últims, jo diria, 10 anys, ja no parlo 2-3 anys, 10 anys, el trasbass, és a dir, tinc més alumnes cada vegada de formació professional que de batxillerat. Per què? Perquè la inserció laboral és molt més immediata. Què vol dir amb això? Escolta, que la formació professional aquí a Catalunya, i m'atreveré a dir inclús al País Basc, té un prestigi. Té un prestigi. Per tant, la formació professional que ara, amb les últimes, jo diria, modalitats, que és la formació professional dual, que vendria a substituir una mica de l'aprenent, a Catalunya la tenim ben encarrilada, no? Sí que és cert que aquest prestigi que tenim aquí, en el resto d'Espanya no hi és. Aquello del que vale, vale, i el que no, formació professional. Perquè, bueno, la cultura aquella de la universitat, això el resto d'Espanya hi és. Catalunya i el País Basc tenim una formació professional bona, una formació professional sana. I diria més, i si la implicació del món de l'empresa, que ja hi és, fos més, encara podíem fer més. Sí, Per què?
Sí, per tant, podríem dir que hi ha formació professional que funciona i formació professional que l'oferta no acaba de funcionar. És a dir, que al final aquí hi ha formació professional de qualitat, que sembla una obvietat, però no sempre ho entenem per obvi. La implicació de les empreses, estava dient, que em sembla molt interessant que acabis amb aquest tema.
Que acabem, perquè ens queda un minut escàs.
Vale. No, molt fàcil. Tu, ara estàvem parlant de la formació, del prestigi, el reconeixement i l'alta inserció laboral que tenen els homes de formació professional. Però jo sí que hi ha determinades famílies o cicles o oficis que requereixen un material, una maquinària que té un cost elevat, una maquinària, a més, canviant, i més avui en dia amb les noves tecnologies, que una escola professional no hi pot fer. I aquí és on s'hauria de buscar aquesta complicitat, no de l'empresa, del gremi, amb una determinada escola, que ajudant, col·laborant, amb instal·lacions, jo diria, adequades, que això ja, d'alguna manera, ho estem fent amb la formació professional, jo diria, dual, pugui assolir aquesta formació, que al fin i al cap qui se'n beneficiarà serà l'empresa. Però hi ha d'haver-hi aquesta complicitat, no? Torno a dir, sobretot amb treballs, amb sigles, d'alta tecnologia.
El win-win. Ja, veieu que sí que he après alguna paraula del tema. Moltes gràcies, Carles Camí. Estem molt agraïts de la teva presència al programa. Ens ha agradat molt bé. I nosaltres ràpidament anem a la següent secció d'avui.
Ràdio Estel.
Oh, la France. Esa música, perquè desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A Ràdio Estel, els dissabtes a les 9 del vespre, la posem sense parar. En diem Oh la la Musique i és el programa més francès que tenim. Oh la la Musique, els dissabtes a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Johnny, Johnny, Johnny.
Ràdio Estel, estil propi per a molta gent.
I arribem al quart bloc del programa, que dediquem avui a les experiències educatives. Bé, exactament, a les experiències i als viatges, perquè avui us volem proposar una experiència internacional. Bona nit, Laia.
Bona nit, què tal?
La Laia Davis és la directora del programa Viatges a l'estranger de l'empresa EF.
Education First.
Bé, ja ens agrada un nom així, no? Que primer l'educació ja...
Sí, no sé si te dones compte, és en anglès.
Sí.
Havia sentit a parlar que hi havia... Sí. Explica'ns una mica, abans de parlar-nos del projecte en concret, qui sou? Qui és EF?
Doncs mira, us explico una miqueta perquè ens situem. Nosaltres som una institució educativa líder a nivell internacional. Val? Portem ja més de 50 anys organitzant aquestes experiències a l'estranger, Val? Perquè us feu una idea, ara mateix tenim presència en 52 països de tot el món i ofertem l'aprenentatge de més de 11 idiomes. No ens sentim vinculats a la resta de propostes, diguem-ne, acadèmiques que també organitzen aquestes experiències a l'estranger, perquè una mica la nostra missió és obrir el món, no?, a través de l'educació. Per tant, a més de tot el projecte educatiu que hi ha darrere, està tot el tema experiència personal, experiència, diguem-ne, de l'estudiant al sortir a l'estranger, en un ambient internacional, i tot el que li pot aportar a nivell també preparatiu, professionalment parlant.
Perquè, a més, la vostra oferta abasta moltes franges d'edat. No és allò
Correcte.
Que en alguns casos és l'ESO o el batxillerat. No, vosaltres comenceu amb els 8 anys, diguem-ne, no?
Sí, sí, o sigui, de fet, moltes persones pensen, ostres, no? 8 anys, que arriscat, però realment és sorprenent com l'índex de repetició i de satisfacció dels nostres estudiants, el més alt és quan més petits són. I, de fet, o sigui, nosaltres sempre fem molta empenta per a que els pares, no?, donen aquest pas de que els envien els seus fills a partir dels 7-8 anys, perquè realment el que nosaltres també volem i esperem de l'estudiant és que tinga una continuïtat a l'estranger, ¿vale?, de manera que la seva carrera internacional vagi creixent des de que són ben petits.
Imagino, però, que el temps d'estada deu variar en funció de l'edat o de l'oferta. Explica'ns una miqueta aquí, el catàleg.
Exacte. Clar, exacte. Nosaltres comencem per aquests nens des de 7-8 anys fins als 18, que serien, diguem-ne, els menors, ¿vale? Normalment, clar, aquí les estances solen variar, no? Vull dir, no és el mateix un nen de 9 anys que un nen de 16 anys, però normalment aquí la mitjana estaríem parlant d'unes 3-4 setmanes, perquè estem parlant sobretot de programes enfocats a les vacances de l'estiu. Uh-huh. A partir d'aquí, tots els cursos que fem en IEF, que evidentment ja són enfocats, pues, des de preparació preuniversitària, fins i tot la universitat, l'any escolar a l'estranger, programes d'intercanvi, tot el tema d'oper, programes de professionals, d'empreses... Clar, aquí ja varia, perquè tenim des d'un gap year, que és el que està tan de moda ara, no?, que és l'any escolar a l'estranger, o abans de començar la universitat, marxar 6-9 mesos i fer una immersió totalment lingüística, a cursos d'empreses professionals que poden durar 2 setmanes. Vull dir, tenim absolutament de tot i per tothom.
Dins d'aquest catàleg també entenc que teniu estàncies a famílies o estàncies a residències. Com organitzeu això? Quin tipus d'estades podem fer?
Exacte, de fet, o sigui, precisament els cursos dels menors, ¿vale?, per una miqueta perquè ells també puguen tenir aquesta sensació de més immersió lingüística, tenim les dues ofertes. Tenim tant l'estada en família com l'estada en residència. Això ja depèn del perfil de cada estudiant, de les seves necessitats, però, evidentment, tant una estança com l'altra estan enfocades al mateix objectiu, no?, que és l'experiència internacional.
La modalitat concreta, imagino que l'escullen els pares, lògicament, no?
Però, i tant.
Però dins de cada modalitat hi ha variants. Tu pots dir, mira, per exemple, no sé, estic pensant, imagina't que la meva família són, no sé, baptistes. Podríeu trobar una família baptista als Estats Units o al revés?
De fet,
com tenim... contempleu aquesta diversitat?
Sí, no, i tant. Vull dir que, de fet, tenim diguem-ne que moltes famílies és un dels requisits que tenim, no? Perquè... De fet, els programes enfocats, per exemple, als Estats Units, ¿vale?, són uns programes molt especials, és que són en família, no en residència, en família, perquè, de fet, l'estudiant el que ha de fer primer de tot és una host family application, que es diu, que és, bueno, una carta, en resum és una carta, on l'estudiant expressa com és, gustos, una miqueta la seva cultura, etcètera, etcètera, i a través d'aquí nosaltres busquem la família. ¿Vale? Diguem-ne que es fa com un match, no? Com es troben el punt de l'estudiant i de la família, perquè el que nosaltres volem és que la sala d'aquest estudiant siga totalment d'acord amb les seves necessitats.
Per tant, diguéssim, ja és una opció de sortida, diguéssim, ja de sèrie,
exacte,
per dir-ho així.
Exacte.
Ja li busqueu el perfil que s'ajusta millor de sèrie.
Exacte, o sigui, nosaltres el que busquem precisament als Estats Units, eh? Perquè és un curs molt, molt, molt específic, el que busquem és això, a més de les classes que van a fer, de les activitats que van a fer, perquè evidentment aquí heu de pensar que sempre van a estar actius, eh? Amb l'edat que tenen, sempre estan amb més alumnes d'altres països, amb els monitors, etc, etc, però es tracta de, si escullen l'allotjament en família, que tinguin una afinitat molt elevada amb la família. I evidentment, que tinga pues, la mateixa ideologia, etc, etc.
Jo crec que els últims anys totes les escoles hem millorat el que és l'aprenentatge de la llengua estrangera amb programes trilingües, amb programes de tot tipus. Però penses que un estar a l'estranger, a fora, una immersió lingüística total és imprescindible per a aquesta millora de la llengua? És molt important?
Totalment, o sigui, i és una cosa que vull dir que està comprovada per estudis, un idioma no s'aprèn de la mateixa manera a l'aula que a l'estranger, això és una evidència, vull dir, el nen necessita sortir, necessita estar en un ambient totalment, diguem-ne, fora del seu ambient habitual i veure's en l'obligació de comunicar-se sempre tant amb la família, si està en família, o amb tot el personal que està en l'escola o en la residència, etcètera, etcètera, o per moure's fins i tot per les ciutats. O sigui, que es veig amb la necessitat de únicament necessitar l'idioma d'aquell país per comunicar-se. I aquí és on s'aprèn. O sigui, és...
Quan és imprescindible, perquè si tens un plan B, apliques el plan B.
Total, total, exacte, exacte.
També hi ha una inversió en la cultura, perquè l'experiència és que moltes vegades també hi ha un problema amb el dinar, per exemple. Arribar a un lloc on el dinar és tan diferent, hi ha nanos que no deu ser fàcil, això.
No.
Però té un potencial educatiu brutal, diguéssim, no? El que abans es deia, no?, una perspectiva més cosmopolita, en molts casos on té impactes en aquestes coses.
O sigui, sí.
Potser en el menjador del teu col·le no volen menjar, però quan el desafiament és menjar als Estats Units,
pues ja canvia.
Aprens a viure la frustració i educar-te i a fer-te més fort al capdavant. No?
Sí, sí, total. Vull dir, realment és el que sempre, no, els pares quan venen a demanar informació sobre aquest tipus de curs, jo, per exemple, sempre faig molt d'èmfasis en que sí, és un curs d'anglès o de francès o d'alemany, de l'idioma que siga, clar que sí, però a més de tot això, és una experiència.
Sí,
i aquesta experiència l'engloba la cultura d'aquell país, engloba la cultura de la família en què pugues estar allotjat, el menjar, o sigui, és un pack, no?, diguem-ne, és tot, són moltes
has
coses.
Has parlat abans d'11 idiomes, i a mi, els primers ja me'ls imagino.
Sí, el primer ja saps que és l'anglès.
Però allò, és una pregunta personal, n'hi ha algun d'aquests que sigui més o menys exòtic que et faci gràcia, que, no sé,
pues,
fem...
Sí,
que
sí,
sé,
no.
No sé.
Pues ara és molt curiós, perquè nosaltres ja teníem japonès fa molts anys al nostre programa, però des de fa 2-3 anys tenim coreà, que, bueno, estava en una revolució aquí entre els joves, i és molt curiós perquè sobretot els joves entre els 16-18 anys estan demandant molt de coreà. O sigui, és una curiositat. Sí, sí, ja ho sabeu.
Molt bé. Sí, sí. Doncs la Laia Davis, que ens ha vingut a explicar aquests cursos de l'empresa EF. Com poden els nostres oients contactar amb vosaltres? Seria l'últim punt.
Sí, sí. Nosaltres estem a carrer Balmes 155, entre París i Còrsega, i aprofiti per dir breument que justament la setmana que ve tenim un event especial de jornada de portes obertes amb estudiants que ja han fet experiències amb nosaltres, etcètera, etcètera. I sí que us convidaria a tots els que pugueu venir. ¿Vale? Estarem oberts també el proper dissabte, dia 24, de 10 del matí a 4 de la tarda, i esteu convidats a que us informem, curiositats, dubtes, etcètera, etcètera.
Perfecte, Laia. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Bona nit.
I arribem al final del programa d'avui amb el No tinc criteri, que puntualment ens fa arribar l'Enric Cantín. Avui, el d'avui, a mi almenys, m'ha agradat molt. Nosaltres, per la nostra part, us esperem, si Déu vol, dimecres vinent a les 8, com sempre, de 8 a 9 del vespre, a la sintonia de Ràdio Estel. L'Hora del Pati d'avui l'han fet possible el Jordi Carretero, al control de so, la Tatiana Cova i la Meritxell Sales a la producció i a la direcció de presentació, com sempre, en Raül Adames i en Jordi Cabanes. Molt bona nit.
Perdoneu, eh? Oh, però estic molt cansat, tu. Jo normalment ja hi vaig sempre de cansat. Un dia en parlarem, d'això. No és perquè faci moltes coses, no. És que les faig de manera molt intensa. A vosaltres no us passa això que dius, ostres, tu, sembla que no he fet res, però vaig cansat. És perquè sou intensos, eh? Ara el món es divideix entre intensos i disfrutons. Això ho vaig llegir l'altre dia. I la culpa de tot això ho tenen les sèries, que et fan així. Sí, les maleïdes sèries de televisió. Mireu, jo vinc d'una època que hi havia 4 sèries. Però 4, eh? Bueno, poder 5, però moltes més, no. Recordo unes quantes de quan era més petit i unes altres de quan érem una miqueta més grans. Però ja està. I no ens fotien aquestes maratons de sèries d'ara. Escolta'm, el concepte marató de sèrie és un concepte modern. És un concepte d'ara, sí. No ens podem imaginar el bo d'en Filípides d'Esparta corrent 42 quilòmetres de la ciutat de Marató fins a Atenes, traient el fetge per la boca per no perdre's el començament d'un capítol de Black Mirror. No. Però sí que podria existir una disciplina olímpica consistent en mirar 42 capítols seguits a Breaking Bad. I tant, perquè jo ho he fet. I després acabes així, mort de son, i confonent l'argument de la sèrie amb la vida real. Que després vas a comprar el súper desconfiant de tothom perquè creus que són agents de la DEA, que et volen confiscar el caramel de flam, que en realitat és metamfetamina, en fi. Que així no es pot viure. Perquè, a més, aquesta època daurada de la sèrie s'està convertint en una espècie de validació social per si estàs o no estàs del tot connectat al món modern. Sempre, però és que sempre, et surt l'amic de torn que es presenta com el seriefil. Hola, és que jo sóc seriefil. I t'ho diu amb aquell to de prepotència del qui no té vida perquè se la gasta mirant sèries, tu. Un seriefil no es divorcia, es canvia de plataforma. Ara Netflix, ara HBO, ara et faig el salt amb Amazon Prime, ara tinc una nit promiscua amb Movistar Plus, eh? I sempre que te'l trobes, però sempre. Què? Ja has vist el C3 de la S2 amb Peter Bright? Què penses, que haig de veure jo la nova sèrie de ningú si sembla que em preguntis per on tira la flota? Eh? Perquè parlen així, el C3 de l'S2. Què tens ganes de dir? Escolta'm, aigua i deixa'm en pau. Total, per dir el capítol 3 de la temporada 2, però és que és molt més modern, dir Chapter 2 i Season 3. I al final li dius, escolta'm, no l'he vist. I et diu, home, que no estàs veient Thinking About Thing? I així tot, sí. Chapters i seasons i noms de sèries que semblen inventats perquè, escolta'm, hi ha un munt, eh? Però és que un munt. És literalment impossible veure totes les sèries. I quan hi havia només... Eh? Oh! Quan era un diumenge a la tarda i senties... Eh? Que era maco, això, eh? O només... Escolta'm, o només de sentir aquestes notes... Eh? Ja tenies ganes de dir... Magno. Oh! I quan era, escolta'm, i quan era el vespre i senties això... Sí, senyor. Aquesta era la sèrie més bonica i tranquil·la i entranyable de policies que mai han fet. Canción triste de Kill Street. Per no dir que tots hem cantat a la dutxa això. Love. Exciting and... Ah, no, vosaltres no l'heu cantat? Doncs jo encara la canto, eh? Oh, i tant. Ara, intenteu cantar les sèries ara, va. És que no pots. I en munt, és impossible. Que si The Sinner, The Fighting, The People Down, Down to the People, Making a Murder, Murderer of the People, Ilian of Rack, Uldim, Petriosk, Pam Pam Fly. Oh, és que és un clàssic, Pam Pam Fly. Sempre s'ha de dir entre mig. The Last Kingdom, The Queen, The Crown, The Boom Theory, The Vikings, The Murcians, The Outlanders. No, és que és impossible. I encara no ha començat. A més, abans les feien en hores decents i ara les fan a tota hora. I per això la gent va boja i fa maratons de vinga sèries i noms i sèries i seasons i chapters. Escolteu, mireu, gent que esteu perdent el nord i la salut i esteu trencant el vostre ritme circadià de la son i de la vigília. Gent que us deixeu, a més, un dineral en plataformes de... Escolta'm, què és això? Ah, ho fan ara, eh? Ho fan ara, eh? Ho fan ara. I per què no m'aviseu?
És que estic gravant, estic gravant. Sí, ara sí estic gravant. Escolta'm, lo primer és lo primer, eh? Escolta'm, no. Ja editem, tu, ja ho trobarem després, això. Lo primer és lo primer. I lo primer, ara, és això.